les 3 recuperem alguns dels temes destacats d'aquest informatiu amb els experts que avalen l'avançament del curs escolar, però avisen que no és l'única reestructuració que necessita el sistema educatiu.
L'avançament escolar és bo. No és la salvació de tots els mals, ni és, per mi, encara mataran aquí molts companys d'escoles, ni l'última reestructuració que hi ha d'haver-hi de calendari.
Són declaracions al Via Lliure de RAC1 de Coral Regí, membre del Consell Escolar de Catalunya i expert en transformació educativa. Demà començaran el curs uns 700.000 alumnes d'infantil i primària. Ho faran amb jornada intensiva durant tot el mes de setembre i extraescolars fins a l'hora de plegar. I Junts avisa Esquerra que cal reconduir el rumb del govern perquè està en joc la unitat de l'independentisme. N'ha parlat el secretari general del partit, Jordi Turull, en una entrevista a La Vanguardia, on adverteix que la coalició de govern només pot funcionar si l'objectiu és la independència. I continuem pendents de la doble avaria Rodalies. Les línies R1, R3 i R4 circulen amb mitja hora de retard. Els trens només poden anar per una via i alguns estan desviant-se per l'estació de Passeig de Gràcia. Una altra avaria entre les estacions de Sabadell Sud i Cerdanyola del Vallès està causant retards de 15 minuts a la R4. I una dona que collia bolets a Toses, al Ripollès, ha quedat ferida greu després de caure d'una alçada de 4 metres. El SEMA ha rebut l'avís cap a les 11 del matí fins al lloc de l'accident. Hi ha anat una ambulància, una unitat dels bombers i l'helicòpter del SEM que ha portat la dona a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
L'Espanyol busca d'aquí a poc més d'una hora, 4:15, la primera victòria a la Lliga Masculina de Futbol. Bilbao, Estadis de Sant Mamés, Joan Camí.
RAC1 pot avançar a l'11 titular, que està format per Álvaro Fernández a la porteria, defensa de 4, Òscar Gil, Calero, Cabrera, Brian Olivan, mig del camp per Vini Sousa, Dardé i Edu Expósito, i atenció a dalt, Puado, Joselu i Martin Braithwaite, que debuta amb la samarreta de l'Espanyol.
De la jornada 4 de Lliga, ara mateix és en joc l'Osasuna Rayo amb 0-0 al marcador. Al descans, a MotoGP, el Gran Premi de San Marino, victòria de Pecco Bagnaia per davant d'Enea Bastianini i Maverick Viñales. Fabio Quartararo, cinquè, segueix líder del Mundial amb 30 punts de marge sobre Bagnaia i 33 sobre Aleix Espargaró. A aquesta hora ha arrencat ja el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 amb el líder del Mundial, Max Verstappen, sortint des de la primera posició a casa, i a partir de les 5 arrenquen els vuitens de final de l'Open dels Estats Units de tenis.
I acabem amb el temps, perquè Xavi Segura la tarda seguirà força tranquil·la, però amb nous canvis de cara demà.
Exacte, la calma seguirà dominant aquesta tarda gran part del país, amb ambient d'estiu sense extrems i sol que estones es combinarà amb alguns núvols baixos. Tan sols caurà algun ruixat local en comarques de Tarragona, sobretot a les Terres de l'Ebre, i creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran algun xàfec aïllat al voltant del Pirineu i Prepirineu, sobretot el de Girona. Però aquest ambient plàcid a la majoria de comarques avui tornarà a canviar demà dilluns, ja que els xàfecs i les tempestes tornaran a guanyar terreny. Seran molt irregulars i no cauran a tot arreu ni de bon tros, i les zones més probables seran sobretot punts de l'interior i de muntanya, però també poden caure en trams de la costa entre Tarragona i Barcelona. Localment poden ser forts i han acompanyats de pedra o calamarsa.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4 amb l'Espanyol juga RAC1 amb l'Edu de Batlle, després el Superesports amb el Xavi Puig, i a les 11 el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Viatge B. Bona tarda.
Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC1.
Amb totes les estrelles.
Xuta Benzema, Panenka i gol.
Gol de Leo Messi.
Gol, Firmino.
Mbappé, gol.
Els millors equips del món.
Gol del Liverpool.
I gol de l'Inter Anfield.
Del Manchester City.
I un objectiu, ser a la final del 10 de juny a Istanbul.
Segueix els partits del Madrid, del Manchester City, el PSG, el Sevilla, la Juventus, el Chelsea i el Milan en l'únic carrusel en català de la Champions, amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC1. A partir del 6 de setembre, tota la Champions es juga a RAC1.
RAC1. Tots som u.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts a la primera edició del Viatge B 2022-2023. Avui arrenquem la cinquena temporada del programa de viatges de RAC1. Ho fem en diumenge, tot i que el nostre dia d'emissió serà els dissabtes, si el futbol ens ho permet i amb moltes ganes de portar-vos cada cap de setmana a les 3 als racons del món amb els que sempre hem somiat d'anar-hi. Tant és que estiguin lluny com més a prop, el cas és sortir, escapar-nos i disfrutar de l'experiència del viatge en avió, en tren, en cotxe o fent una passejada. També ens farà moltíssima il·lusió els propers mesos descobrir-vos llocs, establiments, històries personals amb ADN Viatger. I avui començarem el Terres Travel Festival, el certamen especialitzat en cinema de viatges i audiovisual turístic que divendres va donar el tret de sortida a Tortosa a la seva edició número 6 i que ens portarà a fer la volta al món a través de les pel·lícules i documentals que hi han participat. També volarem fins a Singapur amb una de les bones excuses del periodista Martí Paola i visitarem Andorra per conèixer una de les activitats que el País Veí està organitzant. A més, tindrem el nostre concurs Mapa RAC1 amb un premi de categoria, així que, preparats? Doncs marxem cap a les Terres de l'Ebre. Divendres es va donar el tret de sortida a una de les cites viatgeres més importants del nostre país. A Tortosa es va inaugurar la 6a edició del Terres Travel Festival Films amb Creativity, un certamen especialitzat en cinema de viatges i audiovisual turístic, al qual nosaltres hi hem assistit des de les seves primeres edicions i per això us el volem recomanar novament. I per saber-ne més sobre aquest festival ens acompanya ja com a primer convidat de la 5a temporada del Viatge B el seu CEO, en Santi Valldepérez. Santi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Esther.
Saps que em fa molta, moltíssima il·lusió encetar la temporada número 5 del programa de Viatges de RAC1 parlant amb tu i fent-ho de la 6a celebració del Terres Travel Festival?
Home, i a mi també, la veritat, és un goig i agrair aquesta trucada, i tant que sí.
Com va anar la inauguració divendres, Santi?
Bé, molt bé, la veritat, molt agraïts també de l'expectació i també de l'acollida de la projecció inaugural i molt il·lusionats per aquesta edició, que és la 6a ja d'un projecte que va arrencar amb molta il·lusió, amb molta força, i que creiem que s'està consolidant, i la veritat també això ens fa molta il·lusió.
Posem en situació una miqueta als oients, no? Quan, com neix aquest projecte, no? Perquè és una iniciativa que aquí a casa nostra doncs, ja té molta entitat, però veu d'una que ja existia a nivell internacional.
Exacte, mira, nosaltres l'any 2015, parlant de la participació en un festival de cinema turístic a Portugal, vam detectar que era un gènere molt interessant, l'audiovisual turístic, i que no tenia cap representant a l'estat espanyol, no hi havia cap festival especialitzat, ni tampoc, evidentment, membre del circuit internacional de festivals d'aquesta mena, de l'audiovisual turístic. I res, ens vam posar en contacte amb aquest festival que es diu Arte Tour de Portugal i també amb el CIFT, que és el Comitè Internacional de Festivals de Cinema Turístic, i vam engegar el projecte per postular-nos com a candidats per poder formar part d'aquesta xarxa internacional de festivals, com dic, dedicats al gènere audiovisual turístic. Bé, al cap de 2 anys d'engegar el projecte vam poder ja ser primer candidat i després membres de ple dret d'aquest circuit internacional, i això ens fa molt de goig perquè al final estem pues, bueno, compartint un itinerari amb festivals com aquest de Portugal, però també a Croàcia, al Japó, a diferents llocs del món, a Sud-àfrica també, per tant estem molt, molt i molt contents d'aquest fet.
I com diries que ha evolucionat el Terres Travel Festival Films amb Creativity durant aquestes 6 edicions, no? En quin punt està ara respecte a la primera edició?
Clar, això sempre és un work in progress, no? Jo sempre dic que lo bonic d'aquest tipus de projectes és que tu l'arranques, evidentment amb la complicitat de molta gent i moltes estructures, no?, organitzacions que et donen suport, però una vegada comences a caminar o a pilotar el projecte, després ja no és teu, és de molta gent, i és molt bonic també, no?, compartir itinerari amb gent que d'alguna manera pues, assisteix al meu projecte, que té el seu propi camí recorregut, no? I jo sí he de fer un balanç d'aquests 6 anys. El que sí detecto és que hem guanyat amb identitat. Què vull dir? Hem arrelat el projecte, hem donat un pes específic arrelant-lo a les Terres de l'Ebre, i això crec que té un valor especial. Pensar, per exemple, que el guardó que donem, el guardó que s'emporten Els premiats és una escultura que representa una oliva feta amb pauma dels ports de Tortosa Beseit, feta per artesans. Fins a 7 artesans i artistes participen en l'elaboració d'aquest guardó. Això per a nosaltres té un valor molt gran. I evidentment el 100% del cost d'aquest guardó es queda al territori. Per tant, és aquesta mena de coses la que nosaltres volem pensar que ajuden a consolidar el projecte i el missatge que volem donar amb aquest festival, que no és altre que fomentar el viatge responsable.
I sí, de fet, el Terres Travel és una oportunitat per continuar viatjant pels 5 continents, fent-ho a través del cinema. I a mi m'agradaria saber com l'has vist tu, com està la salut al sector després d'aquests 2 anys i mig complicats que hem passat.
Sí, és evident que aquests 2 anys han suposat un sotrac, però també és veritat que han estimulat molt la creativitat. I jo t'he de dir que enguany, per exemple, la collita, per dir-ho d'alguna manera, de pel·lícules que han participat al festival i que han estat seleccionades a la competició oficial, doncs demostren que hi ha molta creativitat aplicada, tant en les dues competicions que tenim, que són de documentals i de peces de promoció turística. En l'àmbit dels documentals, el que sí que hem detectat és que realment hi ha molts creadors que són molt conscients de l'impacte que ha generat la pandèmia amb les ganes de viatjar d'una altra manera, no? I això es revela en algunes pel·lícules i crec que els espectadors que vinguin a veure les projeccions s'enduran grans sorpreses d'aquest nivell de profunditat a nivell de reflexió, no? que s'ha pogut també articular al llarg de la pandèmia. I pel que fa a les peces de promoció turística, m'ha cridat molt l'atenció destins que fins ara tampoc no havíem tingut ocasió de veure, no? Com per exemple les Illes Fiji o fins i tot també Kazakhstan. Bé, destins que també tenen la seva oportunitat de generar projectes audiovisuals interessants i remarcables i que estan a la competició oficial d'un festival com aquest i que també crec que agradaran molt al públic.
Quantes propostes cinematogràfiques, documentals, us han arribat en total entre documentals i curtmetratges, espots publicitaris? Quantes en teniu?
Mira, després del treball del jurat, la competició final integra 114 pel·lícules entre documentals, curtmetratges i espots, i totes elles són de 34 països diferents. És a dir, al final jo crec que tenim una representació molt interessant de destins geogràfics i també de formats.
Ens deies que el proper cap de setmana serà l'entrega de trofeus, d'aquests trofeus Terres Travel. Això serà divendres 9 de setembre en concret. La gent que hi vulgui anar, que vulgui veure totes aquestes propostes, hi pot anar algun dia en concret? Com ho ha de fer?
Mira, les projeccions estan ja penjades des de fa dies a la web del festival, www.terresfestival.com. Les projeccions són gratuïtes, l'únic que s'ha de fer registre previ perquè hi ha aforament limitat. Per exemple, la gala de lliurament de guardons és un acte que en aquest cas no està obert, perquè és un acte que està, diguéssim, restringit als finalistes i als membres del jurat i institucions, però la resta de projeccions són obertes i fins i tot el dissabte dia 10 fem una gran festa al Parc Teodor González de Tortosa amb una actuació musical i la projecció dels films de la competició turística guardonats.
S'han de comprar les entrades, s'ha de fer a través d'algun portal, com funciona?
No, tot és gratuït i des de la web del festival, www.terresfestival.com, a l'apartat programa, des d'allí mateix es pot fer la reserva d'entrades, es descarreguen els PDFs amb el codi QR i amb això n'hi ha prou.
Perfecte. Doncs ara que ja sabem quin és el funcionament, quina és la mecànica, si et sembla, doncs anem a repassar tots aquests projectes, o alguns d'ells, no? Ens deies que havíeu inaugurat amb la projecció d'un documental, Madomi, l'últim excavador de Baobabs. Quina història explica aquest treball?
Mira, aquesta història és molt interessant i ens va copsar des del principi. És una pel·lícula que vol conscienciar sobre l'escassetat d'aigua i sobre els vincles entre l'home i la natura, i és una pel·lícula que es va rodar a la regió d'Ampotac, a Madagascar. La va fer el realitzador francès Cyril Cornu, i explica la història d'un personatge, en aquest cas Modi, que és una de tantes persones que ha rebut l'aprenentatge dels seus ancestres de buidar els baobabs per fer convertir-los en cisternes, no? i poder guardar-hi l'aigua, no? per emmagatzemar l'aigua per tenir-ne en l'època de sequera, no? I és una història molt interessant perquè revela, pues, això, no? L'estret vincle entre l'home i la natura, i jo crec que, bueno, és una de les pel·lícules que a mi realment m'ha robat el cor, diguem, d'aquesta competició oficial del Festival d'enguany.
Sí, sí, perquè un dels objectius vostres és també sensibilitzar a través d'aquestes pel·lícules, no?
Bé, al final és el que parlàvem també sobre la identitat del festival. Nosaltres teníem molt clar des que vam engegar aquest projecte, quan vam tenir clar que el volíem arreglar a les Terres de l'Ebre, que el missatge que volíem donar és, som reserva de la biosfera, hi ha dos parcs naturals com són el Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports en molt pocs quilòmetres quadrats, i teníem clar que la carta que volíem jugar era la del viatge sostenible, del viatge responsable, no? I per tant, l'enfoc que havíem d'intentar protegir tant en les pel·lícules de la competició oficial com en les pel·lícules seleccionades havia de ser justament aquesta, no? Intentar posar llum sobre iniciatives, destins que són interessants des d'aquesta vessant, no? Anar fent aquesta lectura, no? I pel·lícules com aquesta jo crec que, pues, bueno, arrelen encara més aquesta identitat que estem comentant.
Mm-hmm. Santi, les pel·lícules estan en versió original, estan subtitulades, les teniu en català?
Mira, hi ha fins a una desena de títols que estaran, de curtmetratges i llargmetratges documentals, que estaran subtitulats al català, però, bueno, la majoria dels films promocionals, en aquest cas, no pas documentals, sinó films publicitaris, són en versió original, i també alguns llargmetratges i curtmetratges al final també s'acaben passant en versió original. Tot això al programa del festival està tot indicat, les pel·lícules que es poden trobar subtitulades al català i les que es projecten en versió original en anglès o en francès.
Entre les projeccions, entre aquestes projeccions, ens ha cridat l'atenció també un treball que destaca, que es titula Un viatge extraordinari. Què ens pots explicar sobre ell i quan es podrà veure?
Mira, Un viatge extraordinari és una pel·lícula promocional que retrata 15 ciutats espanyoles reconegudes com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, i és una pel·lícula fascinant, és un vídeo fascinant, en aquest cas és un vídeo promocional, no és un documental, i és molt interessant perquè demostra també fins a quin punt de vegades no som conscients de l'increïble patrimoni que hi ha ciutats molt a la vora d'on vivim, no?
I tant.
I això crec que, no sé, no? Ens hauria de fer pensar també moltes vegades, no? Però sí que és veritat que és una pel·lícula que està molt ben contada i és un vídeo que realment, pues, fa goig perquè fa agafar ganes, no? D'agafar el cotxe i anar a visitar ciutats com Mèrida, Tarragona, destinacions que tenim molt a la vora i que tenim molt per explicar-nos.
I pels oients que vulguin agafar l'avió i marxar una miqueta més lluny, per exemple a Islàndia, no? Avui teniu aquest país com a protagonista, no? També amb un projecte.
Sí, es diu Islàndia, paradís dels frarets. En aquest cas els frarets, els ocellets sí que són molt, molt significatius d'Islàndia, els puffin en anglès, i és una pel·lícula molt interessant també perquè explica fins a quin punt aquest emblema de la fauna islandesa es veu amenaçat pel canvi climàtic, justament, i també per l'acció del turisme, no? És a dir, com el turisme massificat pot arribar a provocar una degeneració amb les condicions de vida d'aquests animals, que han de buscar altres maneres de poder continuar la seva subsistència, no? I jo crec que és un tipus de pel·lícula, és un documental de 52 minuts, que ens fa molt de goig poder programar perquè posen debat, no? Posen debat i al final, pues, acabes adonant-te d'això, no? Que la clau està en trobar l'equilibri i fins i tot també en saber admetre que, bé, les coses poden canviar, però impliquen també un esforç per part nostra i per part de les persones, i que si, per exemple, no podem arribar fins al lloc on hi ha els frarets fent els nius, doncs per alguna cosa serà, i que potser ens hem d'acostumar a veure'ls amb uns prismàtics o no haver de trepitjar els caus que fan, no? Sinó simplement deixar-los estar, no? En definitiva, són pel·lícules que plantegen reflexions que jo crec que són molt interessants en l'època actual i que ens fa molt de goig poder programar.
Per suposat. Demà ens portareu, demà dilluns, fins a Puerto Rico. Com, Santi?
Mira, Record de Puerto Rico és una pel·lícula que té una arrel, diguem, balear, i que explica pues, bueno, això, no? Una història de recerca d'arrels, d'identitat, de l'altra banda de l'Atlàntic, i bé, és una pel·lícula que crec que també agradarà moltíssim al públic perquè és molt emotiva, és una pel·lícula que arriba al cor i que jo crec que agradarà a tothom.
Uh-huh. Que en definitiva també, darrere dels viatges també molts cops hi ha molta emoció, eh?
Sí, no, al final la clau és aquesta, no? És a dir, l'audiovisual de viatges no només juga amb la geografia, no només juga també amb la història, sinó que al final les bones peces audiovisuals de viatge són capaces de perforar la barrera de les emocions i els bons realitzadors utilitzen les eines narratives per poder apropar les destinacions a través pues, això, no? De sensacions, d'emocions que són universals i això d'alguna manera quan programem el festival i quan podem ja tenir la selecció oficial i fem la selecció també de les projeccions, és una cosa que intentem també, no? que la gent sigui conscient de tot allò que hi ha en una bona pel·lícula de viatges i que ho sàpiga valorar i trobar.
Després de passar per Puerto Rico dimarts, continuareu amb la projecció de Gorongosa. És un altre documental, una altra proposta que portareu. On està Gorongosa?
Mira, el Parc Nacional de Gorongosa està a Moçambic i, de fet, aquesta és la segona pel·lícula que projectem. Fa 2 anys ja vam projectar una pel·lícula del mateix realitzador, de James Byrne, sobre el mateix indret. En aquell cas parlava més sobre, diguem, la feina dels educadors ambientals i dels guardaboscos. Ara es centren des de la perspectiva de què passa en un any sencer al Parc Nacional de Gorongosa, no? Es diu Un any a Gorongosa. És una pel·lícula molt interessant perquè analitza tota la fauna que hi podem trobar, des dels grans, no? Des dels grans animals, els lleons, els elefants, fins a també els elements més microscòpics que també tenen una contribució decisiva per al manteniment de la biodiversitat del parc, no? Per tant, és una pel·lícula molt amena, molt divertida i molt il·lustrativa, no? I estem molt contents de poder tenir, ja et dic, després de l'any 19, que és quan vam tenir la primera pel·lícula de Gorongosa, de tenir aquesta altra producció.
Uh-huh. Després hi ha treballs que estan fora de concurs, com Los mensajes ocultos de Ganga. Què ens pots explicar?
Mira, aquesta pel·lícula és molt interessant també perquè és una aventura, en aquest cas d'Antonio Rodrigo, el director, que va viatjar fins a les fonts a l'Himàlaia, on neix el Ganges, i va fer tot el seguiment del riu, no? I bé, és una pel·lícula fascinant també, jo és que me les quedaria totes, però és que és molt interessant perquè a partir del propi riu explica totes les cultures, totes les tradicions, totes les microsocietats, no?, que viuen arredors del riu, i això jo crec que és una molt bona manera de poder explicar un país, no?, a partir d'una artèria principal com és el seu riu més important, no? Per tant, jo crec que també és una pel·lícula que agradarà moltíssim a l'audiència.
Los mensajes ocultos de Ganga no entra en concurs, la resta que hem comentat sí, opten aquests trofeus Terras Travels que tu ens comentaves, que s'entregaran divendres 9 de setembre, però hem de dir, Santi, que una de les novetats d'enguany és que el festival reconeixerà la trajectòria del periodista, productor i director de cinema Jordi Llompart, a qui nosaltres vàrem entrevistar la temporada passada, no? Li entregareu el premi Terres Pioneers, no? Per què l'heu escollit amb ell?
Mira, ja fa 4 anys que donem aquest premi i sempre escollim una persona significativa de l'àmbit, sobretot de la producció i de la realització de films documentals. Per exemple, el primer any, l'any 19 crec que va ser, sí, perquè enguany és la quarta vegada que el donem, el jurat va decidir concedir-lo a Alejandro Novela, que és un productor xilè responsable de Recomiendo Chile, un programa històric de la televisió xilena. També es va ser reconegut George Precís, que ha estat un impulsor de festivals corporatius i de cinema turístic molt important a França. L'any passat el jurat va decidir donar-li el premi a Paco Nadal, periodista de viatges, i enguany el jurat ha decidit concedir-lo a Jordi Llompart, no? I estem molt contents de poder comptar també amb ell en aquesta jornada que farem a la gala de lliurament de trofeus i poder també, doncs, això, no?, celebrar la seva trajectòria com a realitzador, com a productor, amb històries interessantíssimes que mostren, pues, això, no?, els vincles entre els éssers humans i la naturalesa, i bé, al final, doncs, pues, aquest tipus de trajectòries professionals són molt estimulants, molt, molt interessants i molt inspiradores, i creiem que val molt la pena posar-les en valor.
Totalment. Mira, el Paco Nadal també ha passat per aquí, pel Viatge B. De fet, va ser el primer convidat a l'estrella del programa. I una altra de les dones viatgeres que ha participat i ha col·laborat al nostre espai és la fotògrafa Cris Ubach. També és una altra dels al·licients del Terres Travel, perquè exposa amb vosaltres, presenta l'exposició Hàbitats, i m'agradaria que m'expliquessis, doncs, perquè l'heu triat també per que hi participi en aquesta edició.
Mira, estem molt, molt contents de poder comptar amb la Cris Ubach en aquest festival. Tot ve a partir de la gentilesa d'Experience Vide Travel Brand de Barcelona, que ens ha cedit una exposició que vam produir amb ella, l'exposició Hàbitats, i estem molt contents, la veritat, perquè és un goig tenir les fotografies de la Cris exposades, a part l'espai que les acull, creiem que és magnífic, que és la sala d'exposicions del Palau Oliver de Botella de Tortosa, i la veritat que estem molt contents. Ha tingut molt bona acollida aquesta exposició ja des de que es va inaugurar el divendres, i la veritat que estem molt, molt contents, la veritat, de tenir aquestes fotografies formant part del paisatge del nostre festival.
Sí, sí, la Cris és una gran professional, fa unes fotografies precioses. Nosaltres la vam tenir aquí ja col·laborant amb nosaltres a la primera temporada, i t'he de dir que la tenim en línia. Cris Ubach, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Quina alegria sentir la teva veu, eh?
Sí, estic encantada de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Doncs sí, a més amb aquest projecte tan personal que, pel que hem vist, en recull una dècada dels teus viatges, no? Com va néixer, Cris, aquest preciós projecte?
Doncs mira, bueno, de fet és més d'una dècada, perquè això va començar de casualitat el 2005. Vaig fer un viatge per cobrir l'illa de Reunió per una revista de viatges.
Sí.
I res, visitant un camp de una plantació de vainilla, d'orquídies, doncs li vaig fer una fotografia en l'agricultor que estaven allà, i vaig veure aquella fotografia i vaig dir, això va ser l'inici d'alguna cosa, perquè era una foto que l'home estava centrat al mig, llavors ell estava tot envoltat del que era, doncs, el seu entorn de treball, no? Doncs tota la plantació i l'espai on ell treballa, no? I llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs ja per casualitat, en la resta de viatges que anava fent, jo m'hi anava fixant, I així vaig anar construint aquest projecte, doncs, de fotografies de gent en el seu entorn laboral, doncs, que avui ja són, doncs, més de 80 fotografies.
Déu-n'hi-do. Si els oients entren ara mateix al teu perfil d'Instagram, @habitats_theproject, coneixeran algunes d'aquestes històries. No sé si n'hi ha alguna, Cris, que sigui la teva preferida, que hi tinguis una relació especial.
Doncs mira, és que cada una... Pensa que cada un d'aquests personatges, res ha estat preparat, han sigut fotos que jo he arribat a un lloc, m'he trobat aquella persona i llavors li he demanat de fer la foto, no? Pensa que cada una té la seva història, perquè en tots hi he parlat i he passat una estoneta, no? Però potser dels que més gràcia em fa, doncs han estat els més difícils, no? Perquè a vegades tu veus una persona i dius, ostres, aquest em dirà que no, segur, no? De fet, molts m'han dit que no a fer la foto, no? I llavors, per exemple, un cas concret va ser una policia a Las Vegas, a l'estat
sí,
de Nevada,
sí.
Doncs que jo vaig dir, bueno, aquesta em diu que no, segur, perquè era dintre d'un casino, i vaig dir, entre la seguretat del casino, la senyora que és policia, i em dirà que no, segur, i li vaig preguntar, i aquella dona es va posar ben bé per la foto, vaja, que és una de les fotos que, per exemple, es poden veure aquests dies a Tortosa, no? Doncs, per exemple, aquesta és una de les que fa gràcia, perquè dius, ostres, fixa't que hagués dit, mai hagués dit que em diria que sí, i doncs ella s'hi va posar ben bé, s'hi va posar bé, vaja, que... I això m'ha passat moltes vegades, que també m'han dit que no, eh?
Uh-huh.
M'ha passat amb gent que es dedica, religiosos, per exemple, els religiosos m'han costat més, sí que tinc alguns fotografiats, tinc un monjo, per exemple, a Xina, a Xangai... Tinc un monjo que és un mestre cerveser a Bèlgica, per exemple, que també aquest va vestit amb l'hàbit dels monjos trapistes, no? Però, per exemple, vaig estar a Romania i hi havia un capellà d'aquests ortodoxos que van vestits de negre amb la barba i això, i aquest, per exemple, em va dir que no. I llavors, bé, sempre... És un projecte que ha costat molt, perquè també passa que has de trobar el lloc que tot encaixi i que la persona s'hi posi bé, no? Ah,
és una de les teves motivacions quan viatges, que, Cris, trobar aquestes persones que al final és el que t'emportes d'aquestes experiències viatgeres?
Sí, a veure, jo, La veritat és que el projecte la porta des del 2005 i ha tingut altibaixos. Hi ha hagut vegades que he estat més activa en la recerca, he estat més activa, no? Allò, estar amb els ulls més oberts per mirar a veure què trobava, no? Però hi ha hagut vegades que realment he viatjat i no hi he estat tan atenta. També depèn una mica de quin tipus de viatge he fet o de, si tenia molta feina, no sempre tens l'opció de dedicar-te a la contemplació, a veure què trobes, no? Però sí, realment és una... Clar, al final, com que he anat tants anys fent aquesta recerca de les persones i de més, doncs sí, una mica és una mica una motivació, eh? I després moltes vegades vas amb una idea al cap, vas pensant, vinga, va, m'agradaria, si vaig ara que vaig a Mèxic, m'agradaria trobar algú que sigués així. I mai trobes el que busques, o sigui, sempre acaba sortint una cosa que no esperaves, no?
Ha de ser el destí.
Exactament, és que és així, eh? També tots els personatges d'aquest treball són persones que estaven allà fent la seva feina, són gent que estan al seu lloc de treball i me'ls he trobat de casualitat, a tots. O sigui, no hi ha res preparat. Vull dir, tal qual els he vist, allà surten retratats.
Doncs animem els oients del Viatge B de RAC1 a visitar aquesta mostra de retrats de la Cris Ubach, paral·lela a la celebració del festival. Santi, exactament, on es pot veure?
L'exposició es pot veure al Palau Oliver de Boteller, de Tortosa, és la seu del Servei Territorial de Cultura, i s'ha de visitar sempre pels matins, això sí.
Mm-hmm. Doncs Cris, enhorabona, moltíssimes felicitats, celebro que hagis entrat avui en directe al primer Viatge B de la nostra cinquena temporada, i et desitgem...
Enhorabona, Esther. Enhorabona pels 5 anys, eh?
A tu, ja saps que les portes estan sempre obertes aquí, sí, en aquest programa, perquè ets part de la família, eh? Perquè des del primer dia et vam tenir aquí. Que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies, Santi, també.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu, Cris, adéu. Santi, estem acabant, i no sé si de la quinzena d'activitats per celebrar el turisme sostenible que heu programat al Terres Festival, hi ha alguna més que vulguis destacar-nos i que no haguem comentat?
Bé, a mi em fa molta il·lusió també el Congrés Terres Lab, que bé, l'any 2020 no el vam poder fer per raons de la pandèmia, però bé, enguany torna en plena força el Terres Lab, dirigit pel doctor Eugeni Sàcar i coordinat per el doctor Jordi Arcos, del CET, i bé, és un congrés on explorem el vincle entre l'audiovisual, el turisme i el paisatge, hi ha xerrades, taules rodones, i ens fa molt de goig tornar-lo a poder celebrar en plenes facultats i condicions, i esperem també que tingui el seu impacte.
Enhorabona a tot l'equip. Santi Valdepérez, CEO del Terres Travel Festival, esperem que aquesta sisena edició sigui tot un èxit, que inspireu a molts oients assistents a viatjar i que continueu amb aquesta bona tasca que feu de fer d'altaveu del cinema i de l'audiovisual viatger. Ens veiem al festival.
Moltes gràcies, Esther, i molt agraït per la trucada.
Una abraçada. Fins aviat. Adéu.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1, tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Has patit un accident de trànsit? Inverlegal.es. T'assessorarem, et guiarem, defensarem els teus drets. Vetllarem per tu. Cuidarem de la teva família. Inverlegal.es. Vetllarem per la teva salut i reclamarem els teus drets i la teva indemnització. Inverlegal.es. Vetllem per tu. Truca'ns o envia'ns un missatge al 620 67 14 81.
RAC1. T'n'ha passat alguna de grossa?
Pensava que podia haver alguna cosa estranya al pis del costat.
I què hi troben?
Un cadàver en avançat estat de descomposició.
Ets víctima d'una estafa, una injustícia, o et trobes en una situació surrealista?
Havíem posat ambientadors a tota l'escala, però clar, la barreja d'ambientador amb aquesta pudor putrefacta, doncs t'imagines que tampoc no era molt agradable.
Ningú t'ajuda a resoldre-ho?
Truca diverses vegades, ara fent un loop, total que he arribat a un carreró sense sortida, en què ningú se n'encarregui.
Explica'ns el teu cas al contenidor del món a RAC1.
Acabo d'arribar a casa, feia bona olor, notava que havien llimpiat, he pujat per les escales i l'ascensor i la resta de l'escala feia bona olor. Moltes gràcies per les vostres gestions. La veritat és que si no haguéssiu intervingut, no sé quan aquesta tarda.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10. RAC 1. Tots som 1. Aquesta temporada viu totes les nits de Champions a RAC 1.
Amb totes les estrelles.
Xuna Benzema, Panenka i gol.
Gol de Leo Messi. Gol, 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 Firmino.
Mbappé, gol.
Els millors equips del món.
Gol del Liverpool.
I a gol de l'Inter Anfield.
Del Manchester City.
I un objectiu, ser a la final del 10 de juny a Istanbul.
Segueix els partits del Madrid, del Manchester City, el PSG, el Sevilla, la Juventus, el Chelsea i el Milan en l'únic carrusel en català de la Champions. Amb Jaume Molló i la redacció d'esports de RAC 1. A partir del 6 de setembre, tota la Champions es juga a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Sou amants de la gastronomia d'alta muntanya, reserveu a les vostres agendes els dies del 14 al 18 de setembre perquè Andorra us ha preparat una festa increïble al voltant de la Bona Taula. Estem parlant de l'Andorra Taste i per saber-ne més tenim amb nosaltres el senyor Benjamín Lana Velasco, el director general de Vocento Gastronomia. Senyor Lana, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Aquesta cita serà la primera trobada internacional de gastronomia d'alta muntanya. ¿Quan exactament i on es farà?
Pues se celebrará 14 al 18 de septiembre de este mes. El evento consta de dos partes, una dedicada a los profesionales y otra, digamos, de carácter popular. Las dos se celebrarán en el municipio de Escaldes, en Gordal, una en el carrer Prat del Roure y el otro en el carrer Bedors. Popular.
I per què s'ha decidit organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques, no? Quin és el seu objectiu?
Bueno, el gobierno de Andorra contactó con nosotros, está interesado en singularizar y visibilizar la oferta gastronómica de su país y nosotros pues hemos trabajado con nuestros equipos a lo largo de más de un año y con los suyos tratando de definir una oferta de gastronomía y de eventos gastronómicos que pudiera traer a un nuevo público al país y poner en valor un poco lo que ella cocinan, ¿no? Uh-huh. También contactando con otras culturas, ¿no? Con una visión amplia de lo que es la gastronomía.
És a dir, que es tracta de posar en valor una gastronomia basada en uns valors que ara mateix estan triomfant, no? Quins són aquests valors de la gastronomia típica d'aquesta zona?
Bueno, yo diría que la gastronomía en todo el mundo vive un momento de atención importante, de esplendor, de expansión incluso, y el motor de todo esto tiene que ver con la búsqueda de la autenticidad por parte de los clientes o los comensales. La gente quiere cosas auténticas, ¿no? Y esto se declina de diferentes maneras, ¿no? En algunos lugares tiene que ver con la identidad, en otros lugares tiene que ver con el territorio, en otros lugares tiene que ver con el producto, en los últimos años también con la sostenibilidad, ¿no? Al final la gastronomía está reflejando los intereses, las inquietudes y los movimientos de una sociedad. Y esto sería un poco el principal motor que yo creo que en los últimos 10, 15 años, desde ese día simbólico del cierre del Bulli, es lo que en el mundo, digamos, tiene ahora mayor presencia. Lo único que en este espacio cada uno tiene que encontrar su singularidad, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de ayudar a Andorra.
Ens explicava vostè que l'esdeveniment té dues vessants, d'una banda una més professional. Voldria que ens parlés d'aquest apartat, no? Perquè he vist el programa que tenen grans ponents. En quines qüestions centraran les seves intervencions?
Bueno, nos interesa mucho poder definir esa idea de cocina de alta montaña y que sea Andorra el lugar en donde se visibilice que se atiende, ¿no? Entonces, hasta ahora hay muchos lugares en el mundo con estas características, con dificultad de acceso a los productos, con productos muy singulares, etcétera. pero no hay un espacio en donde se miren de un modo especial. Territorios, comunidades, cocineros que trabajan a miles de metros de altitud, ¿no? Con los productos que allí se encuentran. Entonces lo que tratamos es de empezar a generar en torno a Andorra este debate sobre la cocina de alta montaña. Ahí vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de la singularidad de los productos, de la realidad de los pequeños productores, de las condiciones a las que se tiene que trabajar en estas realidades, que van a estar representadas de países muy diversos del mundo, y que este año tiene como invitado no un país, sino una cordillera, en este caso son los Andes, ¿no? Y va a haber distintos representantes de las cocinas andinas explicando cómo ellos trabajan, ¿no?
I pel que fa a la part dirigida al públic en general, no? Com serà? Com podrem participar nosaltres, el públic en general?
Bueno, en el Carrer Bedor se van a montar una especie de gran feria, algo parecido a lo que puede ser en Barcelona un Tasta la Rambla o algo así, uh-huh. En el que una parte importante de los restauradores, restaurantes, cocineros, también productores de Andorra, van a poner sus productos para que la gente los pueda consumir en la calle, ¿no? Y también algunos de estos invitados de internacionales también van a cocinar productos de alta montaña de otras latitudes, ¿no? Entonces esta parte es, pues digamos, como más festiva, y también vamos a tratar de que los propios restaurantes de Andorra durante estos días pues pongan especial foco en su cocina tradicional, en los productos autóctonos, etc.
La cita serà els dies 14, 15, 16, 17 i 18 de setembre a Andorra. Per tant, agrair-li, senyor Benjamín Lana Velasco, director general d'Ocento Gastronomia, la seva intervenció avui a RAC1, al programa Viatge Bé, i esperem que l'esdeveniment sigui tot un èxit. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu. Moment d'obrir el mapa RAC1, el primer concurs de la temporada, i per començar ben amunt i amb alegria i ganes de continuar viatjant, avui, gentilesa de Vueling, posem en joc dos bitllets d'avió, anada i tornada, per volar qualsevol de les 115 destinacions de la companyia, que, com us explicarem, avui està a punt d'inaugurar dues noves rutes que, si voleu, podreu fer a partir ja del mes vinent. Per participar, us demanem només que ens seguiu a Twitter, a @viatgeb, ens feu un retuit del missatge que publicarem, que etiqueteu la persona amb qui volaríeu amb Vueling, si sou els afortunats, també a Facebook, Instagram, o enviant-nos un correu a l'adreça viatge@rac1.net, i sobretot que ens expliqueu quin viatge heu fet aquest estiu, on heu anat de vacances o d'escapada de cap de setmana, lluny, a prop. Ens envieu aquests missatges, tan fàcil com això, i participareu en el sorteig de dos bitllets d'avió de Vueling que poden ser vostres per viatjar durant els propers mesos. Les condicions us les explicarem als afortunats. Molta sort a tothom. I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. És molt possible que tinguem oients que encara han de marxar de vacances, que potser estan decidint on anar-hi. Doncs bé, avui tenim una excusa per anar a un lloc del món. Martí Pagola, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. On ens portes avui i per què? Quina és l'excusa? Quin és el motiu?
Doncs mira, avui hem escollit un d'aquells destins que tenim al davant i que no acabem de valorar massa segurament pel desconeixement que tenim, però val la pena que li dipositem una mica d'atenció. Es tracta d'un d'aquells llocs que hi acabem arribant per les múltiples escales que fan moltes companyies aeronàutiques i que fan de connexió entre vol i vol, i sobretot quan tenim el rumb posat cap a l'Àsia.
Per tant, és un lloc de pas, és una aeroport de pas.
Correcte. És un aeroport i una ciutat, i aquesta ciutat és Singapur. És una ciutat molt singular que té la particularitat de ser l'aeroport que fa de nexe d'unió entre moltes ciutats d'arreu d'Europa i de diverses ciutats asiàtiques. La proximitat del seu aeroport al centre d'aquesta capital, a més, fa que sigui una escapadeta turística digna d'aprofitar per ben poques hores que tinguem, especialment quan hem de destinar allà una bona colla d'hores, en el cas que hagin d'estar moltes o fins i tot un dia que s'hi està algunes persones, i serà una manera molt diferent d'esperar aquest vol, no?
Tu hi has estat a Singapur?
Sí, sí, sí.
Ah, doncs ens pots parlar amb coneixement de causa. La veritat és que nosaltres, jo no hi he estat, he sentit moltíssim a parlar, però per aquells que tenim desconeixement, perquè no l'hem trepitjada, què ens explicaries de Singapur? Quins serien els titulars?
Sí, anem a posar una mica de context. Singapur és un d'aquells estats singulars i petits, concretament és una ciutat-estat situada al sud de la península de Malàsia, i tot i que és un territori habitat per diverses civilitzacions des de temps pretèrits, no va ser fins a principis del segle XIX quan va ser establert com a lloc comercial per als interessos dels britànics.
Uh-huh.
De fet, el Regne Unit va tenir-ne la sobirania per allà fins al 1824.
Uh-huh. Una ciutat que, a més a més, deu haver canviat moltíssim, no?
Molt, molt. Singapur és una de les principals ciutats globals del món i un dels centres neuràlgics del comerç mundial. Compta amb el segon major centre financer i també amb el segon port més gran de mercaderies, o on es mouen més mercaderies. És un dels països més rics del món al disposar de la tercera posició en el rànquing de país per renta per càpita.
Com ho hem de fer per escapar-nos de l'aeroport i anar a veure Singapur? Com ens hauríem de moure?
Mira, tot i que l'aeroport de Singapur és un dels més importants del món i ell sol ja és una gran ciutat, si volem sortir de les instal·lacions i volem anar a veure, a gaudir d'aquesta ciutat, que és realment fàcil. Els espanyols, la majoria dels europeus, tenen un accés a la ciutat-estat molt fàcil, molt còmode, que omplint un petit formulari a moda de visat, doncs tindríem via lliure per moure'ns per Singapur amb classe turista fins a 90 dies.
Mm-hmm. Es recomana deixar l'equipatge demà, ja que entenem que les maletes grosses doncs segueixen el seu trajecte a través de l'aerolínia en un casiller o en taquilles que es troben per tot l'aeroport, no?
Sí,
això ho hem
vist.
Sí,
això està molt bé perquè, clar, fas escala, portes cert equipatge, abrics, maletes de mà, i anar a fer una visita d'aquest tipus a una ciutat pot ser una mica incòmodo. Doncs en aquest aeroport, que ja tot això tenen resolt i pensat, posen a l'abast dels passatgers, dels turistes, tota una sèrie de guixetes, de consignes perquè la gent pugui deixar-ho allà i anar còmodament a la ciutat.
Uh-huh. A peu, marxem a peu i on anem, Martí, on anem?
Sí, la connexió de l'aeroport a la ciutat és... hi ha moltes connexions, està molt ben resolt. La més recomanable és el metro, perquè té una xarxa de metro molt important, i el bus. Però això sí, diuen que la millor manera de perdre's és anar a peu i amb calma. Doncs és una recomanació que fem per tal de trepitjar el territori i descobrir tota mena de racons.
Val, ho tenim clar, eh? Ara que ja sabem que podem anar a peu, on hauríem d'anar-hi, no? Què diuen les guies?
La majoria de guies recomana no perdre's al barri xinès de la ciutat, Chinatown. Hi ha un temple molt important que té un nom molt peculiar perquè es dedica a la imatge d'un Buda, a la dent d'un Buda concretament. I bé, com tot barri xinès, doncs és un lloc ideal per menjar i beure a bon preu en diferents cafeteries, en restaurants i fins i tot en venda ambulant de productes de la Xina. Diuen que és un dels barris xinesos més ben aconseguits de uh-huh. fora de Xina.
Uh-huh. Escolta'm, també hem vist que moltíssimes imatges, no?, que apareixen molts gratacels. És una ciutat moderna.
Sí, sí, i allà és un lloc que val la pena deixar-se caure, perquè des d'allà podem divisar la ciutat i gaudir de la bellesa de l'abadia. Per fer-ho d'una manera diferent o, i fins i tot inigualable, es recomana fer-ho des d'un edifici que anomenen Level 33, que és un extraordinari menjador situat a la terrassa més alta, on gaudir, evidentment, de la gastronomia que ofereix aquest restaurant i de la cervesa, ja que, fins i tot, serveixen diferents tipus de cervesa de tot el món i molt ben elaborada.
On has estat?
Sí, de fet, en allà vaig provar una cervesa negra que no era gaire fan i vaig descobrir que hi ha aquí un nínxol de mercat molt important. Eh?
Ja te'n recordes, eh? Quan va ser aquest viatge?
Doncs calculo que va ser el 2016 o 2015 i va ser per fer una connexió a Filipines, sí, fa no? uns 6 anyets.
Molt bé.
I bé, si seguim amb ganes d'aprendre alguna cosa, és el torn d'anar al Raffles Hotel, un dels hotels més emblemàtics de Singapur. És un edifici d'estil colonial que va ser construït cap al 1887 i fa honor al fundador de la ciutat. Té un pati interior amb un jardí tropical on pots prendre una copa i gaudir de les instal·lacions doncs, com si fossis un hoste més de l'hotel.
Hem fet una copa, hem pres la cervesa, no? No sé si les temperatures de Singapur conviden també això, a refrescar-se.
Sí, sí, i el que ho podem fer d'una manera molt interessant. Singapur disposa de platges, i no d'unes platges qualsevols, sinó d'unes platges que alguns arriben a dir paradisíaques, sí? Molt maques. Així que una bona proposta per fer durant el dia és gaudir del relax i les fantàstiques vistes al mar que ofereix bona part de les platges de Singapur.
Es deies també que es tracta d'una ciutat comercial, no? M'imagino, Martí, que no deu faltar una bona proposta per anar de compres.
Exactament, els centres comercials hi són i són molt especials, perquè podríem dir que Singapur compta amb un dels centres gairebé futuristes en quant a centres comercials. Trobem grans marques i productes d'autèntic luxe. Un lloc on també, si ens veiem apurats per l'aixafogor que fa el dia a dia, doncs és un bon refugi per refrescar-nos i gaudir de l'aire condicionat d'aquestes grans superfícies.
Sí, sí, la veritat és que amb l'estiu que hem tingut aquí a Catalunya, no em vull imaginar, no?, també allà, perquè això és una cosa global, no?, el tema de la calor.
Exacte.
Què més, Martí?
Doncs mira, els que tinguin el privilegi de fer escala a Singapur podran explicar una experiència ben curiosa, pujar a les passarel·les que connecten uns grans arbres artificials a fins a 50 metres d'altura i que faran de l'activitat un divertiment irrepetible. A més, qui ho ha fet de nit encara reconeix que la sensació és més atractiva, ja que tenen aquest joc les llums un pèl misterioses i sinuoses, doncs que encara fa un efecte més original.
Que són unes passarel·les que hi ha a la ciutat per connectar diferents punts, no?
Sí, i també podríem dir que, posats a parlar de passarel·les, hi ha una de molt emblemàtica, que és la que uneix tres edificis sencers, que seria el Hotel Marine Bay Sands. És un dels edificis més emblemàtics de la ciutat i probablement el més fotografiat de tot Singapur. I aquesta passarel·la, que connecta els tres gratacels, com dèiem, no és res més que una piscina fascinant.
Què dius?
Que està a les altures i, de fet, l'anomenen l'Infinity Pool, que, això sí, és exclusiva dels exclusius clients de l'hotel. Existeix la possibilitat de gaudir de les vistes des del mirador, que està situat a l'última planta, i veure l'abast de la ciutat i l'altura en la que us trobareu si acabeu decidint anant, no?
Està al sostre, la piscina.
Sí, sí, és imaginem-nos tres edificis i com si poséssim una taula a sobre, sí? Que uneix els tres edificis. Doncs tot això que té de llarg seria una piscina que permet, doncs, imagina't, mentre nedes, unes vistes a la ciutat, al paisatge, a l'abadia, excepcionals.
Mira, no? Una proposta ben original,
no,
eh?
No, com he dit, això és exclusiu dels clients, per tant, no he tingut el privilegi de poder pujar, però sí que les fotografies que circulen doncs són increïbles.
Uh-huh. No podem oblidar-nos de dir que l'hotel compta amb un centre comercial i, a més, un casino, ho he vist a les guies, no?
Sí, sí, que s'hi pot accedir de franc.
Ah, mira, això sí, està bé, eh? Aquí no sí, cal... mira la butxaca, eh? Fascinant. Realment una ciutat amb molts atractius, pel que veig.
Sí, encara hi ha més. A la zona del riu, passejant per allà, es pot arribar fàcilment a la zona coneguda com Merlion Park, des de la qual es pot gaudir d'una panoràmica força especial de la Marina Stand Bay. De l'Skyline de Singapur i fins i tot tocar els mateixos peus d'una icona que té aquest lloc, que és un personatge que es diu en Merlion, que seria un peix o una forma de peix amb un cap de lleó del qual surt un xorro d'aigua a pressió que va parar al riu. I si encara ens queda corda per seguir voltant i descobrir racons magnífics, tenim una cita amb el Little India, un barri amb encantadores botigues d'espècies, molt d'ambient hindú i un lloc on gaudir del menjar tradicional de la Índia. És a dir, un barri, com havíem vist abans de la Xina, xinès, doncs en aquest cas seria un barri de hindú de la Índia.
Uh-huh. O sigui que tenim el barri xinès i el barri indi.
Oh, i encara trobaríem un altre d'àrab. A Singapur convergeixen, com he sabut per molta gent, nombroses cultures, races i religions, i on no és estrany veure petits extractes d'altres zones del món, no? Al barri àrab, molt a prop del Little India, trobarem edificis que ens transportaran al cor de la Índia, edificis de tota mena i llocs de culte com les mesquites.
Uh-huh. I precisament amb aquesta vocació multicultural i multireligiosa, a Singapur també hem vist que trobarem un temple xintuista?
Sí, i tant. Un temple xintuista molt venerat, que es tracta del, aviam si ho diguem bé, dels Eri Srivasa Peumal. Déu-n'hi-do.
És difícil.
Singapur és una ciutat molt gran a la qual val la pena apropar-se i gaudir de les múltiples possibilitats que s'hi poden trobar. Val la pena comprar una guia un cop arribem allà per endinsar-nos en un lloc tan multiracial i descobrir els encants de diverses ètnies mentre s'espera que surti l'avió, no? Recordem que és un lloc de pas. Com veieu, un destí sense ser-ho, no? Un destí accidental que hem de tenir en compte i disfrutar, de gaudir, perquè és un lloc d'interès per qui vulgui fer una escala entretinguda i que aleshores acabin de passar volant, mai més ben dit.
Doncs mira, m'ha semblat una molt bona proposta aquesta, perquè la veritat és que no hi havíem estat, els del Viatge B, mai a Singapur. A més, si tu la coneixes i ens has pogut parlar de primera mà, doncs molt millor. M'ha donat alguna idea de cara a aquesta nova temporada, això de les escales, dels aeroports, crec que ho podem explotar, eh?
Sí.
Oi que sí, Martí?
La veritat és que els aeroports, tal com ens va demostrar en Tom Hanks en aquella pel·lícula La Terminal, si no recordo,
sí,
és un món molt apassionant que donaria molt de què parlar.
Ho és. I tot el que sents, no?, quan entres a l'aeroport i les diferències entre ells i el funcionament intern. T'esperem el mes vinent, Martí.
I tant.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adeu. Moment per repassar algunes de les notícies de l'actualitat aèria, i és que, com us avançàvem al concurs, Vueling inaugurarà dues noves rutes inèdites mai abans operades per la companyia el proper 31 d'octubre. Els que somieu en viatjar fins a Egipte ja ho podreu fer amb la ruta directa Barcelona-Alcaire, que ja es va posar a la venda el passat 21 de juliol. Però, a banda de la connexió entre la capital catalana i la ciutat d'Alcaire, a Egipte, hi ha un nou enllaç entre Tenerife Sud i la ciutat de Billund, a Dinamarca. Totes dues són les novetats de la nova temporada d'hivern de Vueling. Com dèiem, la ruta entre Barcelona i el Caire començarà a operar el 31 d'octubre i tindrà dues freqüències setmanals, els dilluns i els divendres, mentre que l'enllaç entre Tenerife Sud i la ciutat de Billund començarà a volar el 16 d'octubre amb una única freqüència tots els diumenges. El llançament d'aquesta ruta s'emmarca dins del pla de transformació de Vueling en el projecte Advanced Network Design. La companyia està posant especial èmfasi en la desestacionalització de la seva oferta amb el llançament de rutes a destins atractius durant la temporada d'hivern. I és que Vueling, companyia pertanyent al grup IAG, és clau en la connectivitat a Espanya, el mercat domèstic més gran d'Europa. Per aquest estiu 2022, la companyia ha estat comptant amb una xarxa de més de 330 rutes de curt i mig radi a Europa, Nord d'Àfrica i Orient Pròxim, que són operats amb una flota dels models Airbus A319, A320, A320neo i A321. A més, el 2021, Vueling va guanyar el Premi World Airline Awards com la companyia aèria de baix cost d'Europa. Informació de servei, com sempre, al Viatge B de RAC1.
Vueling informa. consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
I fins aquí la primera escapada de la cinquena temporada del Viatge bé. Salutacions meves i de l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i recordeu que ens retrobem, si voleu, dissabte vinent 10 de setembre a les 3 i 3 de la tarda per pujar els millors trens turístics del món. Agafarem molts avions per anar fins a les diferents estacions i sou tots convidats. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge bé a RAC1 i fins dissabte que ve.